Xile i Dinúñez en català i castellà, respectivament. Amb aquesta informació tancam el butlletí de notícies de les 11 de Vetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com. Un anys amb tu.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és Nou Anima Manual, el programa per nens, joves i famílies d'Iveta Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança. Arrencarem amb la secció de l'especialista i parlarem sobre què poden fer famílies i escola per arribar a acords en la línia educativa i treballar plegats amb més coherència. I seguirem amb un tema que analitzarem en profunditat, com guiar i acompanyar un fill amb autisme a mesura que creix per afrontar l'adolescència i per preparar-lo per la vida adulta. També descobrirem com és un dels nostres talleristes i, com sempre, parlarem de diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Preparats? Idò arranca, no venim amb manual. Les darreres setmanes han tornat a sortir o a publicar-se notícies i s'ha tornat a generar un debat sobre la dificultat actual dels professors per gestionar les aules, sobretot a infantil. I moltes vegades se posa el focus a la falta de límits a casa. Però aquest, hem de dir, no és un debat nou. Fa anys que tertúlies i converses se repeteixen les queixes, però des de les dues bandes. El professorat parla de falta de límits, de desautorització, del que provoca a nivell emocional, també, en els professors. I les famílies, en canvi, expressen que no sempre se les escolta, que moltes vegades hi ha falta de coherència entre docents d'un mateix centre, per exemple, i que també a vegades l'escola trasllada responsabilitats a casa. És un tema que és complicat, que sempre està damunt la taula, però avui el volem abordar d'una forma constructiva, demanant-nos què poden fer famílies i escola per arribar a acords en la línia educativa i treballar plegats, podríem dir, amb més coherència. Per això avui ens acompanya en Javier Ferriol, que té una mirada transversal. Ell és docent, ha passat per infantil, primària, secundària, també PT, formació professional, i a més és president de FAPA Mallorca, que és la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes. Bon dia, Javier.
Hola, bon dia.
Ho toques una mica tot.
Eh? Sí.
Molt bé, idò, anem a aprofitar aquesta visió tan ampla que tu tens i anem a començar parlant de la comunicació família-escola, no? Perquè moltes vegades se diu que és un dels principals problemes a l'hora de relacionar-se. Quins canals hi ha actualment quan apareixen conflictes, desacords o dubtes sobre la línia educativa, sobre un tema en concret?
Bé, jo volia dir que l'estructura educativa està formada per intentar afavorir la comunicació, no? El fet de que hi hagi un tutor, una tutora, dels alumnes, que sigui un referent, en els centres educatius també hi ha l'equip directiu, també. O sigui, tota l'estructura està precisament perquè hi hagi una bona comunicació, no? El problema és que, clar, després la comunicació de vegades pues, no se fa de forma adequada, però per diferents motius, no? I un poc responent a la teva pregunta, aquesta comunicació ha de ser efectiva, no? I jo me trob, com tu bé deies abans, molt de pits que són els professors els que no tenen la comunicació amb la família, de vegades és la família la que no té la comunicació, o sigui, al final és una feina una miqueta de tots, no? I el punt de partida ha de ser una mica l'empatia, no? És que l'altre dia, xerrant amb un profes, un me deia, clar, és que aquí hi ha profes guais, eh? Hi ha profes que no, jo, que faig seguir unes normes i per això són la dolenta, no? I deia, no hauria d'haver aquests dos extrems, no? Perquè això denota que no hi ha una línia dins el mateix centre, no?
Aquesta falta de coherència que de vegades acusen els pares, no, també?
Efectivament. Ara, dit això, doncs, hi ha molt de canals dins un centre per establir aquesta comunicació. Per exemple, els de ses AMIPAs, jo estic molt content perquè en el centre on jo som també president, vàrem demanar, les famílies van demanar que ens agradaria poder anar un dia en el centre a xerrar amb els professors, i el centre va agafar aquest testigo i realment ho va fer, no? I mos va anar molt bé, però mos va molt bé a les famílies, però també va molt bé en els docents, perquè quan el docent és capaç de veure un pare, una mare, i explicar el que fa el seu fill, si fa això, si no fa això, és que no fa feina, és que no fa deures, com que no fa deures? Pues tot això repercuteix a un bé comú, no? I jo crec que hem de potenciar aquesta idea, no?
Creus que tothom sap com s'han d'emprar, però, aquests canals, ara més que tenim totes les possibilitats de digitals, per dir-ho així, o encara falta informació, hi ha desconeixement?
Jo crec que de vegades el sentit comú no... Perquè jo, per exemple, m'arriben moltes informacions de famílies, és que mira el que ha fet, és que no sé què... I bé, però ho has dit en el tutor. No, jo no ho vull dir, jo...
Hi ha por, de vegades.
Hi ha por a represàlies. I jo els he dit, no tens res que perdes si dius les coses ben dites i en la idea de resoldre el problema, no? O sigui, si el teu fill ha tret un 0 i no s'ha enterat que tenia examen i te diu que és culpa del professor perquè no ho havia dit, bueno, pues anem a averiguar què és el que ha passat i que no torni a passar, no? I a partir d'aquí, pues no passa res. I és igual qui té la culpa, no? Si no, anem a
resoldre.
A resoldre, no?
I des de la teva experiència com a professor i també com a pare, com creus que ha anat canviant la relació família-escola amb els anys? Aquesta comunicació i també aquest afrontar els problemes, com ha canviat?
Bé, jo crec que la tecnologia ens ha ajudat, no? Els centres educatius, a nivell de correu electrònic, tu ja pots comunicar directament amb el seu tutor, pots comunicar amb el seu centre, amb el seu cap d'estudis, i jo crec que això, la gent que ho utilitza, és una passa endavant, no? Com ha canviat? Tots volen més immediatesa, no? Per exemple, tornant en el meu centre, que el fet de poder veure els deures que tenen, la feina que fan a través de classes virtuals, a les famílies que potser estan més pendent dels fills, això pot ajudar, no? I això és una cosa que antes era més difícil, no? Miraves el quadern, però el quadern era... Jo crec que això també ha canviat.
Hi ha més informació i més accés.
Hi ha més accés. Ara, també és vera que la diversitat en poc temps, en aquests 10-15 anys, diríem, ha esclatat, no? Tenim una diversitat dins les aules que és digna d'estudi, no? I ja hi ha informes, com un de Comissions Obreres, allà on parla que l'alumnat NESE s'ha multiplicat. I, en canvi... el personal docent és vera que ha crescut un poc, però no lo suficient com per poder atendre aquesta diversitat que tenim dins les aules, no? I aquí, ens passa molt de pits que les famílies, que són perfectament coneixedores d'aquesta diversitat, xoquen en la postura del centre, del docent, i el docent que a qualque moment diu, però és que jo no puc, o no entenc això. I aquí és on hi ha el conflicte, no? I se nota.
Quines iniciatives o dinàmiques creus que han ajudat, tu que ho has viscut a més, també estant a un nivell d'associació, no? Quines iniciatives o dinàmiques han ajudat a entendre's millor i a reduir tensions, de vegades, entre famílies i centres educatius? I que falla més, de vegades, perquè aquesta relació sigui fluida?
Mira, iniciatives jo crec que n'hi ha hagut moltes i molt positives. Des del punt de vista docent, per exemple, els claustres pedagògics jo crec que han ajudat bastant, no? Per exemple, xerrava amb un company que està a un centre que són 100 i pico profes que no poden fer un claustre pedagògic. Em diu, és impossible, no? I han de cercar alternatives, no? També ha ajudat molt una iniciativa que vareu explicar aquí d'un claustre per a les famílies, d'acord? Crec que és el centre de Son Oliva, no?
Sí.
I això romp un poquet i marca quin és el camí, no? Se tracta de trobar aliats. La família ha de ser una aliada. No és un inconvenient, no és un problema.
No enemics.
Exacte, no és un enemic. I jo crec que tot això ha anat canviant. També, per exemple, molts de centres han instaurat pràctiques restauratives i també crec que ha ajudat en aquest desenvolupament emocional, no? Ara, com tot, podem pegar un extrem, no? I deixar de banda el tema de l'esforç, el tema de la persistència, que de vegades és el que demandam els docents, no? Sí, molt bé, no? Tots tenim un alumne que tal, sí, però no fa res. I tampoc se trata d'això, o sigui...
S'ha d'arribar a un equilibri.
Exacte.
Clar, tu parlaves fa un moment de la diversitat de l'alumnat, però clar, és que en un mateix centre també conviuen docents i famílies en nivells d'implicació molt diferents, no?
Sí.
Pares que estan molt pendents, pares que potser no ho estan tant, professors que potser estan molt actualitzats i segueixen unes tendències educatives, professors sí. que en segueixen unes altres, o potser no estan tan implicats, també hi ha situacions personals i familiars molt diverses. Clar, com se pot intentar anar tots cap a una mateixa línia educativa quan dins un mateix centre hi ha tantes realitats diferents?
Clar, jo crec que aquí tornem un poquet a la diversitat, no? Hem d'entendre que la societat és molt diversa i hem de partir des de l'empatia. Clar, si analitzem el professorat que tenim, tenim gent que ha acabat la carrera fa no res, amb gent que està a punt de jubilar-se. I clar, imagina't la trajectòria i lo divers que pot ser aquest hàbitat, no? Però bé, també tenim, ens passa el mateix en les famílies i en els alumnes. Jo crec que hi ha d'haver una voluntat a través de l'empatia d'anar junts cap a un camí, no? I veure que potser ens trobem alumnes que estan en un polo opuesto, no? I tal vegada, potser aquí, lo important no són els continguts. Aquí, lo important és aprendre la convivència, no? I clar, és complicat. Però jo crec que l'estructura que té el centre, hem de pensar que hi ha un projecte educatiu, hi ha un equip directiu que marca aquest projecte, hi ha un consell escolar, allà on se donen les explicacions i s'actualitza la informació dels projectes que se fan, de per què se fan, no? I després hi ha aquest moviment de participació, no? Que crec que et se va ser per seguir millorant, no? O sigui, jo crec més que desconeixem tot el que hi ha, molt de pits, i no ho aprofitem, no? I, bueno, però per això estem, no?
Molt bé. Ara hem fet una mica una dissertació, però ara volem un pot de pràctica, de consells més pràctics, des de la teva experiència com a docent i com a pare, hem d'aprofitar més que has estat professor sí. moltíssimes etapes educatives. Quin consell donaries, centrats una miqueta en diferents etapes, infantil, primària, per exemple, i institut, com dir, tips,
sí.
perquè... l'enteniment sigui millor entre famílies i docents?
Jo crec que, o sigui, lo principal és millorar la comunicació, d'acord? Un pic millorant la comunicació, a partir d'aquesta comunicació, el que és el respecte, la seguretat, tenir ben clar quin és l'objectiu, tot això ens pot ajudar moltíssim, tant a infantil, a primària, com a secundària, no? Després, per exemple, infantil... són situacions distintes, no? I les necessitats també són distintes, no? Però jo crec que és important conèixer què és el que vol el docent, conèixer cap a on va el centre, amb aquest projecte educatiu que té el centre, i a partir d'aquí anar arribant a acords per poder anar avançant. I després, els docents som els primers que saben que cada alumne és...
diferent.
És diferent. I tal vegada... a part de profe, jo sé que no puc demanar el mateix a tothom. I un demanes una cosa, un demanes una altra... sempre em diuen, no, tots hem de ser iguals. Jo crec que no se trata d'igualtat, se trata d'equitat. Se trata de donar a cadascú no el mateix, sinó el que necessita. I això, lògicament, és difícil, no? Però, tenint ben clar que anant cap a aquest camí ja hem fet una passa de gegant.
Idò, acabarem amb una mica d'autocrítica. Tu què creus que se podria millorar, evolucionar una mica, tant per part de les famílies sí. com per part dels docents, perquè se pugui treballar millor de manera conjunta?
Jo crec que podem millorar molt. Podem millorar molt i sobretot s'escolta. O sigui, jo crec que jo com a pare i com a docent, jo el que me funciona és escoltar l'altra part, no? Per què? Pues perquè m'he vist a les dues bandes. I crec que una escolta activa requereix d'empatia. O sigui, jo puc escoltar el profe que m'està dient que el meu fill no sé què, no sé què, i ja dir-li, no, perquè ell està dia, ell me diu que tu que expliques malament. No, l'escolta activa requereix de posar-me en el joc de l'altra persona per entendre bé. I després, com a docent, pues has de tenir molt clar què és el que necessites i què és el que cerques amb aquest alumne. Quin és l'objectiu? Què és el que no està fent bé? Què és el que està fent? Què és el que necessita? I mos trobam alumnes que l'únic que necessiten és atenció, perquè quasi potser no la tenen. O mos trobam alumnes que el que necessiten és ordre. I quan xerres amb ells... i grates una miqueta, veus que és que no disposen a casa seva d'un espai on poden estudiar. I li has de dir, pues mira, pues hi ha biblioteques, per què no vens aquí, no sé què, perquè tu, si ho fas d'aquesta manera... O sigui, realment, la feina des docent avui en dia crec que va encaminada a empoderar en aquests alumnes que de vegades no volen, però darrere sempre hi ha una raó de per què no avancen, no? I no sé, és complicat, no tens la recepta màgica, eh? però sí que és vera que millorant la comunicació i des de l'empatia, quasi tots els casos que jo conec, tots milloren. Hi ha una bona voluntat per part de tots, no?
I doncs apuntant com a propòsit per 2026.
Exacte.
Sí. I de moltes gràcies, Javier.
Gràcies a vosaltres.
Lletres Ràdio és diversió.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
No venim amb manual, hem parlat sovint del trastorn de l'espectre de l'autisme, de TEA, tant amb especialistes com amb docents i amb famílies. I una de les idees que ens han transmès en diferents ocasions és que s'atendeix a associar l'autisme a la infància, però que aquesta és una condició per tota la vida, que no desapareix, i que aquests infants creixeran i tindran les mateixes necessitats econòmiques, socials i afectives que la resta de persones de la seva edat. Per això avui volem parlar en el programa sobre com guiar i acompanyar un fill amb TEA a mesura que creix per afrontar l'adolescència i també per preparar-lo per la vida adulta. Per parlar-ne, avui ens acompanyen els nostres estudis na Magdalena Bausada Mirabó, que és psicopedagoga, que a més de treballar amb infants i adolescents, també treballa amb al·lots en neurodiversitat, i també han recopilat testimonis de famílies que ens han exposat les seves opinions. Bon dia, Magdalena, com estàs?
Bon dia, vaja repte.
És un tema complicat, perquè ja l'adolescència i l'edat adulta preparar-se per aquesta etapa és complexa, però en aquest cas encara més. De fet, començarem parlant precisament d'autisme i adolescència, que és un moment marcat per la importància de socialitzar amb els iguals, de sentir que pertanys a un grup, i precisament estar suposa una alteració de la comunicació social. Hem de dir que, com l'autisme és un espectre molt ampli i hi ha perfils molt diversos, en el capítol concret d'avui ens centrarem en estar grau 1, és a dir, en el cas de persones que, tot i tenir dificultats, sobretot en l'àmbit social i comunicatiu, se poden desenvolupar amb bastanta autonomia en el seu dia a dia. Per perfilar una miqueta més, anem a recordar, com ens ho va explicar en un capítol anterior, de Maria Pazos, que és directora de l'equip per l'avaluació i intervenció de les dificultats socials i de la comunicació i dels trastorns del neurodesenvolupament. Ea d'ISOC.
El TEA es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta desde edades muy tempranas y supone alteraciones en la comunicación, la interacción social y la flexibilidad. Tienen dificultades para empezar conversaciones o mantenerlas, para captar normas sociales no explícitas, dobles sentidos, bromas, engaños, expresar y reconocer emociones, captar intenciones de los demás. Suelen ser muy directos y honestos al hablar. Y a la vez se caracteriza pues por esa inflexibilidad y dificultades para aceptar cambios, esperar tiempos de respuesta.
Són molts aspectes importants a l'hora de relacionar-se amb els altres, però clar, què suposa una adolescència amb aquestes dificultats en la socialització? N'hem parlat també amb Eva Ledesma, psicòloga general sanitària especialitzada en TEA.
Es un periodo bastante complejo porque la comunicación social es mucho más compleja que años anteriores. Toda la parte pues del lenguaje social, gestos, la parte emocional es mucho más compleja, por lo que a veces resulta difícil o más complicado y también genera frustración en algunas personas.
Complicat, no, Magdalena? Perquè tenim totes aquestes característiques pròpies del TEA que precisament, com comentàvem, és aquesta dificultat per entendre potser gestos, intencions, i clar, l'etapa de l'adolescència precisament intenta identificar-se amb els companys, pertany a aquell grup, és bastant complicat.
Jo ara, mentre l'escoltava, clar, hi ha el tema social, que és la part més important, també hi ha el tema de la flexibilitat, que també a l'adolescència és fonamental. Però pensava una cosa, no? Si hi ha un diagnòstic de dislèxia, mononama, o un altre grup, que també poden coexistir, però, vamos, que si a nosaltres ens diuen que el nostre fill té dislèxia, què farem? Ensenyar-li a llegir dedicant molt de més temps que el que dedicaríem amb un altre lloc, no? Però com a fer hores extra de lectura, de maneres distintes, a més. Comptar amb un especialista, molt bé. Un al·lot amb dislèxia té una dificultat per aprendre a llegir. Un al·lot amb TEA té una dificultat per aprendre a socialitzar. Per tant, si no se dedica un temps extra a aprendre a socialitzar, en el final estarà amb inferioritat de condicions. Què significa això? Que és bastant important que dediquen temps en això. És important que vagi amb altres al·lots des de petit. Ho dic perquè de vegades, per evitar conflictes, i hi ha al·lots que se queden com a més aïllats. Això no és bo, perquè precisament a l'adolescència és quan més s'aprèn a socialitzar, no els poden privar d'aquest aprenentatge, perquè serà un aprenentatge que necessitaran per tota la vida. No? I això ho xerrava amb un al·lot l'altre dia, no? Si tu tens dificultats per socialitzar, el que has de fer és aprendre a socialitzar més, per tant, quedar amb més gent. I, clar, jo el que li recomanava era que quedés en grups molt variats, perquè cada grup funciona de formes distintes fins que trobi sa manera i el grup amb el que més encaixi. Però aquí no intentar tenir-ho tot massa controlat, que pot ser sa tendència, no? Sinó exposar més. I exposar una altra cosa molt important, i és... Els mòbils els poden veure com un problema o com una oportunitat. Sí, abans d'arribar a l'adolescència hi ha molts de nens que tenen mòbil. Jo no crec que sigui convenient que una al·lot amb TEA tingui mòbil, però si té un WhatsApp en el mòbil de son pare, per exemple, no? Se pot utilitzar això com per fer un entrenament de descifrar els codis, no? Per entendre llenguatge que no sigui literal, que aquesta és una de les dificultats. I si això se va fent a poc, és com si estàs entenguent unes classes particulars bastant poderoses de socialització.
Clar, és que les xarxes socials és un altre dels temes que arriben a l'adolescència, no? Quan arriba aquell mòbil, arriben les xarxes que, com tu comentaves, poden ser una oportunitat d'aprendre a socialitzar, però que també tenen, a vegades, associats certs perills, no?
De... Exacte, per això crec que és important tenir més temps d'acompanyament. Per què? Perquè una persona en TEA pot no entendre segons quins missatges que poden tenir dobles intencions i a lo millor hi ha més tendència per part de la persona en TEA a entendre les coses de manera més literal. La xarxa social se pot utilitzar per entrenar això, però amb supervisió de qualcú, òbviament.
Nosaltres els hem demanat precisament a les famílies quins problemes se solen trobar pel que fa a l'ús de xarxes socials. Anem a escoltar com ens ho ha explicat Neva García, presidenta de l'associació Asperger de Balears.
A vegades les persones amb autisme, o bé, a dos, són molt insistents. O sigui, pintura, si no mos contesten un missatge, n'enviarem un parell mallorquí. Però perquè no sabem, perquè no mos contesten, o no sabem el per què, i clar, i són bastant insistents, i això, i no entenem el per què. I la gent s'enfada, mos treu dels grups... O sigui, els atreu del grup, sobretot quan són adolescents, tot això crea un pot de baixa autoestima a la persona amb autisme, degut a tot això. Els problemes que mos solen trobar són aquests, que són bastant intensos, després que no saben diferenciar la realitat de la ficció, també després que són propensos d'enganar-los, inclús n'han tingut casos de que els han estafat.
Sí, difícil, eh? Jo crec que si nosaltres ara m'on anéssim de viatge a Japó, una de les primeres coses que faríem seria instal·lar en el mòbil un traductor de japonès o cercar la manera de poder-nos comunicar amb la gent d'allà, no? Això, que sona tan estrany, significa que moltes vegades la gent en TEA necessita que algú que els hi tradueixi el llenguatge neurotípic. I això és una feina que s'ha d'anar fent a poc. Torna a el que deia, crec que les xarxes socials ho poden utilitzar molt bé per acompanyar el lot amb una situació social, però expliquen-li com funcionen aquestes situacions socials. Saber llegir entre línies és una feina que és una cosa que se li haurà d'explicar si o si com se fa, i li costarà, però al final en pot arribar a aprendre. Clar, com no arribarà a aprendre si qualcú li explica? El tema està en que la persona en TEA les coses socials que una altra persona aprèn per saig i error, la persona en TEA necessita una ensenyança molt més explícita. Si trobem una persona en discalcúlia, se li haurà d'ensenyar de manera molt més explícita com se fan certes operacions. Amb bestiar passa el mateix per en seu part social. Per tant, no poden donar per suposat que ell sabrà diferenciar segons quines coses, no? Per tant, jo crec que les xarxes socials, de veres, crec que inclús a ficar una doble targeta en el mòbil de son pare, de manera que tingui una xarxa social a una de ses línies, no? A una de ses targetes, i que son pare, quan se'l lot és més jovenet, pugui controlar, pugui veure com funciona a ses xarxes socials i, per tant, el pugui guiar, això és un aprenentatge que és insubstituïble. I tira, anar donant més llibertat a ser lot, però com el carnet de cotxe, no? En principi, no sabrà funcionar a xarxa social, que és tot el món infinit obert dins una pantalleta, no? I, per tant, quan vegem que està preparat, ja se li pot donar-hi tot sol, no abans. Crec que el temps de preparació ha de ser més llarg que amb una persona en TEA. I que aquesta feina d'acompanyament pot ser una oportunitat fantàstica per ensenyar-los a socialitzar i a saber quant no insistir, o que comentaven.
D'acord. Parlaven de xarxes socials, anem en el món presencial. Clar, els adolescents en TEA, com tots els joves, passen per canvis físics, emocionals, d'humor, de conducta, però ells tenen, a més de tot això, més reptes, com la dificultat pot ser de seguir temes acadèmics més abstractes o complexos, no? Mm-hmm. Se van complicant a mesura que van creixent. la dificultat de fer amics, per tots els temes que parlaven de la dificultat de socialització, de trobar una lot o una lota que corresponguin als seus sentiments, no? Tots aquests temes. Clar, aquí els pares, com els poden ajudar, entrant una miqueta més a la part pràctica, per donar-los estratègies en un moment de la vida que és complex per tots i més per persones que no compten amb habilitats socials que sí que tenen la resta de lots?
Bueno, aquí hi ha una cosa molt interessant i és que, home, a vegades poden confondre, és dir-li això és de bona educació, de mala educació, quan són més petits, no? Amb estar-los com a reprimint. Crec que hi ha coses de la bona educació, de lo que antes deien bona educació, no? que són maneres d'evitar conflictes socials, no? I, per tant, crec que és molt interessant, des que són petits, ensenyar-los com funcionen les normes socials, que està ben vist i que no està ben vist. Pot ser que hi hagi moltes coses que siguin discutibles, no? Però és vera que moltes t'ajudaran a no haver d'estar pensant contínuament i ja ho tens automatitzat. Per tant, això crec que és una cosa bastant interessant. Però l'altre, crec que el fet de que hi hagi una associació com l'associació Asperger és una cosa que pot ajudar molt, no? Perquè una persona que tingui TAU i que se pugui relacionar amb altra gent i amb ajuda d'experts que puguin ajudar, la veritat és que... i que puguin donar una visió externa de les dificultats que hi hagi en el dia a dia, això pot ser molt interessant. Jo crec que si tenim una lot en TEA, i especialment si és adolescent, és bo comptar amb qualque professional de referència. I professionals de referència n'hi pot haver moltes bandes. Per exemple, a l'institut hi pot haver qualque orientador que per qualque motiu conegui bastant el tema. Això a vegades passa i a vegades no tenim tanta sort, no? Però, bueno, aquesta seria una possibilitat. Després també hi ha gent que fa feina de forma privada i després hi ha les associacions. Crec que tenir qualcú per quan no sàpiga cap a on tirar és fonamental. I després també hi ha el tema de estar les parts educatives més o manco d'acord amb els mateixos criteris, no? Pare, mare, escola, institut...
Treballar en la mateixa línia, no?
I intentar que hi hagi bastanta comunicació perquè no en la mateixa línia.
Clar, de fet, fa unes setmanes varen parlar precisament de quan arriba un diagnòstic i deien que moltes vegades la parella s'afronta d'una forma molt diferent. De vegades passa sovint que un dels pares dona molta canya, diríem, per aconseguir superar les dificultats, pot ser perquè no accepta aquestes dificultats, i l'altre sobreprotegeix, que s'adona molt aquest model. Clar, imagina que si anant cadascun per un costat, el missatge que donam és molt contradictori i encara molt més complicat per una persona amb TEA.
Sí, crec que al final tothom vol el mateix, no? Si ens centrem més en els punts comuns que en les parts que no, en les que no coincidim, és més fàcil. En el final, que és el que vol tothom? Que el lot pugui ser un adult, en tot el que significa ser una persona adulta, que tingui autonomia, que tingui relacions afectives que el facin sensible. Molt bé. Això que significa que a lo millor només ens diferenciem en la manera de que pensam que sigui adequada per aconseguir-ho, en quin és el camí, no? El camí, una vegada que hi ha un diagnòstic, no es nega el diagnòstic. Això és important, no? Perquè tornem en els exemples més fàcils. Si aquesta persona té una dificultat en matemàtiques, poden dir que no la té i que l'únic que li passa és que és una persona vaga, o poden dir, anem a veure com l'ajudam a superar-la, no? Per ajudar a superar qualsevol problema no és substituir el lot i arreglar-li els problemes des de fora, és acompanyar. I crec que aquest és el punt clau, no? Que passa que moltes vegades quan una de les parts se'n va a un extrem, l'altre per compensar se'n va a l'altre, i això és molt perillós. Crec que més que centrar-nos en qui no és la nostra postura distinta, lo ideal és centrar-nos en cap a on volem anar i què és el que volem aconseguir.
Anem a un altre repte de l'adolescència, que és aquella frase clàssica de soc gran i faig el que vull. És una afirmació que també repeteixen molts al·lots en TEA, que desitgen superar fites com qualsevol jove. Volen gestionar el seu dobbes, potser volen anar a estudiar fora, aconseguir per ell, emancipar-se, això avui en dia és molt difícil.
Però voleu,
en qualsevol
volen.
Cas. Clar, nosaltres volem plantejar de quina manera se li pot fer entendre a un adolescent en TEA sense ferir-lo que necessita més suport i guia que un adolescent neurotípic. Hem parlat amb família sobre aquest tema. Anem a escoltar a Vicky Toledo, que és mare d'una nina amb doble excepcionalitat, amb TEA i altes capacitats.
Primer, has d'haver construït una relació amb el teu fill des de petit. Vull dir, aquesta relació de confiança mútua, de dir les coses, d'explicar-li què li passa, perquè si tu no li dius que té TEA, que hi ha casos que no els hi diuen, quan és un grau 1 i és molt lleuger, tanmateix perquè li he de dir, això li farà sentir malament. No, perquè si tu li has explicat t'ha d'ajudar a fer això, ha de saber per què li has d'ajudar a fer això. I ha de confiar en tu que ho estàs fent bé. I si no has construït aquesta relació des de petit, serà molt complicat després dir, bueno, ara això que tothom fa, tu ho faràs en jo. Però si tens aquesta relació construïda, jo crec que sí que se pot, amb molt de carinyo, amb molta de flexibilitat i sobretot amb molta de paciència, perquè amb aquesta edat un dia li caurà bé i l'altre dia li caurà molt malament.
Clar, adolescència, eh?
Jo aquí, més que centrar-me en que tingui TEA, que òbviament és un tema important, me centraria més en que és adolescent, no? Un adolescent que vulgui conduir un cotxe, primer s'haurà de treure el carnet, però després haurà de provar l'examen, no? Més que centrar-ho en que sigui TEA, que repeteix que és important, ho dic no tant per com hauria de ser un món fantàstic, sinó per com ho rebrà un adolescent. Crec que és important. Primer, és bastant positiu que cada lot se conegui i per conèixer-se, si té un diagnòstic, és millor que el conegui, perquè és molt més fàcil xerrar. I això fa que ell, sense necessitar utilitzar certes paraules, ell ja sàpiga que pot tenir més problemes per la flexibilització, per exemple, perquè ja ho enxerra quan ell era petit, no? Però a la vegada, crec que és molt important que ell vegi si està preparat o no està preparat. Aquí tenim un problema i és que l'adolescència biològicament significa que té el cordó umbilical, però a la societat actual és impossible fer-ho, perquè la societat és massa complexa en qualsevol lot, és quasi impossible, no?, que se pugui emancipar amb 18 anys. No és possible, no? Per tant, crec que aquí és més important veure si aquesta persona preparada, aquesta persona concreta està preparada per anar aconseguint aquestes fites o no. I anar-ho xerrant individualment i veure què va passar la darrera vegada que vàrem intentar fer això. I anar fent una aproximació a poc a poc. Però tenir en compte que l'idea és que en el final pugui ser autònom. I, per tant, mos han d'anar acostant en aquesta autonomia. A lo millor de manera més lenta, però ha de ser cap a on anem.
I què se pot fer quan un adolescent no accepta els seus punts febles, per exemple, o les seves, sí, dificultats?
Aquí mos haurien de plantejar per què no els accepta. I haurien de treballar el motiu de per què no els accepta. Vull dir, molts d'adolescents no accepten les seves limitacions perquè creuen que els pares aspiren a que siguin perfectes. Per tant, hem de començar per aquí. Veure nosaltres realment què esperen dels nostres fills.
I que els transmetem, clar.
Clar, perquè és que, per molt que jo els digui una cosa, els al·lots són intuïtius, tots. I entenen perfectament què esperen els pares d'ells. Per tant, jo li puc dir el que siga, però si jo no ho penso de veres, ho acabaré transmetent. Per tant, aquí primer hem de començar a fer feina nosaltres mateixos. No? I crec que en el final això és un tema educatiu d'acceptació incondicional. Si des de petits ells saben que nosaltres els acceptem incondicionalment, ja no tindrem aquest problema. No és una cosa que se pugui treballar a l'adolescència, ve de més enfora. Sí.
I de quina manera poden pares i mares acompanyar i animar els al·lots en els seus projectes, però també mostrant-los que de vegades no tot és possible o que no tot se pot fer com ells voldrien?
Bueno, aquí això és com en qualsevol altre adolescent, però centrem-nos en les característiques del nostre fill concret, no? Estàvem a la societat de, i en el moment de tu pots fer qualsevol cosa que te proposis. Això és mentida. I crec que això en qualsevol adolescent s'ha de desmuntar. I després també hem de tenir en compte una altra cosa. Els al·lots en TEA almenys el que jo he vist, és que tenen una perseverància tan grossa que n'hi ha molts que és molt difícil saber què és el que realment poden fer, perquè el que puguin fer ara mateix no és el que podran fer d'aquí 5 anys, perquè n'hi ha alguns que de veres peguen uns canvis tan espectaculars perquè tenen tanta constància que si s'ho proposen de veres arriben molt més enfora, no? Vull dir, si intel·ligència és plàstica, si a un TEA li pega per millorar la seva intel·ligència espaial, ho farà molt millor que un neurotípic. Per tant, crec que el missatge és ensenyar-los a viure la realitat, que això pot ser bastant complicat, però també la realitat d'ara. Perquè la realitat del futur no la sap ningú, i nosaltres tampoc la sabem, i aquí també hem d'anar un poc alerta, no? Perquè hi ha dos extrems. Pots fer el que vulguis? Probablement no. Com que avui no ets capaç de fer això, d'aquí 5 anys tampoc seràs capaç de fer-ho? Probablement tampoc. Per tant, aquí hem d'anar, hem d'analitzar un poc quines són les nostres actituds abans de xerrar amb ells.
Ja per acabar, per concloure, hem volgut recopilar també recomanacions de les famílies per afrontar aquesta entrada a l'adolescència i aquesta arribada a l'edat adulta dels fills. Acabam escoltant Ana Vicky Toledo i Neva García.
Molta formació, llegir molt, fins i tot hi ha llibres escrits per persones en TEA que conten la seva experiència. Sebre, perquè tu tens un nen petit i més o manco sap què fa, però quan t'arriba l'adolescència canvia tant que ha d'intentar veure altres experiències de gent que ha passat per lo mateix i saber per què fa el que fa, perquè si tu saps per què fa el que fa, saps com l'has d'investir, saps com l'has de tractar, saps com l'has de mirar. I, a part d'això, moltíssima paciència i moltíssim de carinyo.
Hombre, jo sobretot el que també vull dir que els pares no han de tenir aquest sentiment de culpa. Si ells s'equivoquen, no, tot això és important, perquè no és que nosaltres anem per bon camí, el que passa que s'han d'equivocar, o si nosaltres ens hem equivocat no passa res, som humans. I sobretot el que ells diuen, han de tenir molta paciència, perquè el trastorn de l'espectre autista des de que naixem fins que morim i el tindran tota sa vida. Sí que hi haurà coses que podran polir, però aquesta rigidesa es tira sempre en nosaltres i és una de ses coses que sí que s'ha de conviure amb aquesta rigidesa. Jo sempre dic que han de tenir diferents plans, o A, o B, o C, perquè així almenys no tinguem aquesta frustració de que no han pogut arribar a aquella cosa, no ho han pogut fer.
Hem escoltat a les famílies. Magdalena, acabam amb tu, consells a nivell pràctic que ens puguis donar ja per acabar, més de, o un resum del que han comentat.
Jo crec que s'han dit tantes coses interessants, perquè clar, que hi ha moltes veus que en saben moltíssim, no? Crec que hi ha una cosa que seria molt interessant comentar, i és transmetre molta tranquil·litat. Intentar no viure amb un sentiment de culpa permanent, perquè hem d'acceptar que, igual que nosaltres hem d'acceptar els elogis incondicionalment, no? A nosaltres també ens hem d'acceptar les nostres limitacions, que també les tenim, perquè si nosaltres vivim en tranquil·litat i acceptant que a vegades ho farem bé i a vegades no, sempre ho intentarem millorar, però no sempre encertarem, en el final estarem molt més tranquils, i la majoria dels gelats en TEA el que necessiten és veure un ambient familiar que els doni tranquil·litat. Si no partim d'aquí, totes les altres coses en el final no serviran, perquè massa estrès no se poden prendre decisions ben preses. Per tant, començar per, bueno, hem evolucionat molt, tenim tota la vida per davant i anem a funcionar amb molta pau, i en el final se tracta de treure lo millor de cada persona i ja està.
Molt bé, molt interessant, un tema molt complicat, però també molt necessari. Moltes gràcies, Magdalena, ja saps, t'esperam un altre dissabte a No Venim amb Manual.
Tornaré.
IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dadicul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Voleu conèixer un poc més en els especialistes i talleristes de Nou Ànima Manual? Idò, hem preparat un test ràpid per conèixer-los una mica millor a ells i a les seves seccions. Avui és el torn d'en Xavi Canyelles, el nostre expert en bous. Hola, Xavi, com estàs?
Molt bones, molt bé.
Volem saber més sobre tu. Sí? Uh-huh. Estàs preparat?
Vinga, endavant.
Idò, començant pels teus inicis. De petit ja t'agradava fer imitacions?
Sí, sí, de fet, de petit, jo quan jugava imitava sons de joguines.
Ah, molt bé. I quines altres aficions tenies?
També fabricava les meves pròpies naus especials en capses de sabates, per exemple.
Que guai.
I dibuixava.
Molt bé. I ja de gran te vares interessar per fer bous i pel doblatge de bous i l'actuació perquè...
Perquè resulta que sempre en els dinars familiars ho feia i me varen animar i me varen dir això ho tindries que fer a ràdio, tele, a places de pobles, que la gent conegués aquesta faceta teva.
Molt bé, molt bé. Ho vas aprofitar, molt bé, aquest consell. Però tenim una pregunta per tu. Hi ha alguna bou o personatge que se't resisteixi o no n'hi ha cap?
Depèn. N'hi ha qualcun que sí que se resisteix i d'altres que són més fàcils i d'altres més difícils.
No t'entrem massa informació, anem a fer més preguntes.
Sí.
Quins són els teus personatges preferits, els que més t'agrada interpretar?
N'hi ha molts, però per exemple jo som, bueno, era fan de n'Eduard Ponset.
Amem?
Es fantàstico, es el momento que los seres humanos hemos desarrollado la inteligencia.
Molt bé.
M'agrada molt.
I de personatges infantils, n'hi ha alguns que diguis ai, aquest m'encanta interpretar-lo.
Sí, depèn. N'hi ha alguns més que altres, però també canvien de doblador, no? Jo sé que tu ets fan de la meva Marge Simpson.
M'encanta.
Oh, Homer, t'he dit jo mil vegades que no juegues con los niños en la cocina.
És magnífica, és magnífica.
Ho dic en castellà perquè és així com ho he après.
Ens encanta, ens encanta.
Sí.
Vinga, tenim més preguntes ja relacionades amb Nou Ànima Manual. Tu recordes quan i com vas començar a participar en el programa?
Ja fa anys, i crec que vas ser tu mateixa que me vas dir podries venir un dia.
Molt bé. I tu podries resumir així en una frase com solen ser els teus tallers a Nou Ànima Manual?
Són divertits, són destinats a un públic infantil, són molt divertits. Jo crec que jo anima que la gent les miri no en so, sinó online, amb imatge, amb vídeos, o fins i tot assistint als estudis, si fos possible, perquè és que són una festa.
Són un xou. I xerrant de festa i d'aquests grans moments, si te demanen dos moments molt divertits a la ràdio, quins recordes?
De Nou Ànima Manual?
Sí.
No sé, jo recordo aquella gala que vàrem fer, que per jo va ser molt, molt divertida, molt interessant, i me va marcar també.
I en quant al programa, jo que sé, hi havia un ninet que imitava molt bé. Crec recordar que els pitucs, els barrufets, no?
Una nina, sí. Sí.
Una nina, sí, que feia veu de barrufet.
I sí, increïble. I
sí, pareixia que respirava Helio, no?
Sí, 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 sí. És un personatge del programa.
Un altre dia, sí, un altre dia que també vàrem compartir... És que hi ha hagut molt de moments. Una vegada vàrem venir els superherois... I una altra vegada que vaig venir jo de, crec que era de Dràcula, no sé, moltes coses.
Sí, has fet molts personatges aquí a No Anima Manual.
Sí.
Però ara segur que molts nins i nines que ens escolten diuen, ai, jo vull aprendre aquestes tècniques d'en Xavi per poder imitar també a tants personatges. Quin consell els dones tu als nins i als joves també aficionats a imitar veus o a interpretar personatges perquè siguin creïbles?
Primer de tot, conèixer i visualitzar aquest personatge o aquest animal, no? Vull dir, si tu ho coneixes, l'imitaràs. Si no, no. Fixar-se en tots els detalls. Després, provar si la veu seva és semblant a la nostra, semblant en el sentit de que la nostra veu arribi en aquests tos, no? I llavors ja anar practicant i creure-s'ho.
Molt bé, ens ha agradat el consell. Jo no sé si ara te poden demanar que per acomiadar-te t'acomiadis amb algun personatge icònic des que ens mostres moltes vegades a No Venim en Manual. En quin personatge ens podries dir adéu? Vinga.
Ja saps que a mi m'agrada molt posar-me a la pell d'una nina petita.
De l'Aureta.
Que és un personatge que és de l'Aureta. No creix, o sigui, fa 20 anys que és de l'Aureta.
Molt bé.
I se pot acomiadar d'aquesta manera.
Amem.
Estic molt contenta de participar en No Venim en Manual, en la Regina Cortes, tots els dissabtes. I també les xarxes socials. Instagram, el TikTok i el Facebook.
Ja està.
Ens ha encantat. Moltes gràcies, Xavi. Moltes gràcies també a Laureta. I ja ho saps, t'esperam un altre dissabte a No Venim en Manual.
Vinga, quan vulgueu.
Després de saber més sobre en Xavi Canyelles, arriben ja al final de la primera hora de programa amb un recull d'iniciatives vinculades en criança i propostes educatives. Començant parlant d'un estudi per entendre els problemes de comportament i emocionals a la infància.
Hola, som en Mateu Cervera, professor del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. Si tens un infant entre 3 i 5 anys... M'agradaria convidar-te a participar en un projecte de recerca que té com a objectiu entendre millor l'inici dels problemes de comportament i emocionals durant la infància. La teva participació contribuirà a millorar la detecció precoç d'aquests problemes i ajudar a moltes famílies en el futur. A més, si hi participes, podràs rebre un informe personalitzat sobre les característiques de comportament i emocionals del teu fill o filla, així com orientacions i recursos per afavorir-ne el desenvolupament. Pots contactar amb nosaltres a través dels correus electrònics unitat.tdh@uib.es o mateus@uib.es. Gràcies.
I continuem parlant d'una xerrada informativa sobre les adaptacions a les proves d'accés a la universitat per alumnat amb dificultats d'aprenentatge. Ens ho explica Araceli Salas, fundadora de Disfam.
El dia 16 a les 17 hores... Vos esperam a Disfam, on tindrem una xerrada per explicar a les famílies de primer i segon de batxillerat amb fills o filles amb dificultats específiques d'aprenentatge com seran les proves de les PAU d'enguany, del curs 2026. Si ets un estudiant que tens qualque dificultat específica d'aprenentatge o tens qualque fi o qualque alumne i estàs interessat en saber més, vos esperam a Disfam per escoltar Anna Dolors Fortesa, que és la directora encarregada d'aquestes proves i de les adaptacions de suport en aquest tipus d'alumnat. També se farà el taller online. Si vols, pots cercar més informació a les nostres xarxes.
per sa mare una proposta per joves, una sessió informativa per joves interessats en fer voluntariat a Europa. Ens ho conta Maria Manera, tècnica de formació de sa plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
La plataforma compta amb el segell de qualitat com a entitat d'enviament del Cos Europeu de Solidaritat. El Cos Europeu de Solidaritat, o CES, és un programa finançat per la Unió Europea que ofereix a joves entre 18 i 30 anys i fins a 35 en projectes d'ajuda humanitària la possibilitat de fer voluntariat internacional amb les despeses cobertes. Com a entitat d'enviament, el nostre rol és informar, orientar i acompanyar els joves abans, durant i després de la seva participació en un programa CES. La sessió que es portarà a terme el dia 10 d'abril és un exemple d'aquest acompanyament. S'hi explicarà què és el CES i què implica participar-hi, com crear el perfil que obrirem durant la sessió i quins passos cal seguir per completar-lo i cercar projectes.
I avui acabam el llistat de propostes divulgatives amb una recomanació relacionada amb música i tradició que ens ha enviat un nen d'11 anys.
Hola, jo sóc el Miquel i tinc 11 anys i vos recomano instruments musicals com, per exemple, el fubiol i el tamborino perquè fan música bastant guapa, com les xeremies i el guitarró. Jo toco el fubiol i el tamborino. Jo vos recomano que primer comenceu per cançons fàcils i després, quan ja ho tingueu dominat, pues, pujar un poc de dificultat. I un truquet important, que els forats de fubiol els heu de tapar bé.
Molt bé, Miquel. Moltes gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres, però, ara fem una petita pausa per donar pas als nostres companys informatius i després continuarem amb la segona hora de Nou Anima Manual amb continguts divertits per aprendre jugant i dedicades a participació d'infants i adolescents.